Són les 3 de la tarda.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Del 28 de març al 4 d'abril, descobreix Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir les tradicions cristianes més antigues. Visitarem espais màgics i plens d'història que no oblidarem mai. Del 28 de març al 4 d'abril, Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
29è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al Festival de Folk Internacional de referència als Països Catalans. Dissabte 27 a les 9 del vespre al CAT, Diatòmic Festival, una vetllada al voltant de l'acordió diatònic. I diumenge 28 a les 7 de la tarda, Xalup presentarà el seu disc en pelt. 29è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Ràdio Estel, mitjà col·laborador.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 2 quarts de 7 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Ràdio Estel.
El Gran Teatre del Liceu tiene el honor de invitarles a la conferencia magistral La Odisea de la voz y la ópera para aficionados y profesionales desde el punto de vista médico-artístico, a cargo del doctor Clarós, otorrinolaringólogo y director de la Clínica Clarós, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. El martes 3 de mayo a las 7 de la tarde les esperamos en el foyer del Liceu. Confirme su asistencia llamando al 93 203 12 12. 93 203 12 12. Aforo limitado.
Radio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Estem amb tu, avui es vesteix de gala amb l'Odissea de la Veu. I aquest significat de gala es multiplica amb la presència del nostre convidat, el doctor Pedro Clarós. Doctor Pedro Clarós, bona tarda i benvingut, doctor.
Bones tardes.
Anem a trencar el protocol. Ens parlem de tu, que ens apreciem, ens estimem.
Jo penso que per l'edat més o menys corresponem.
I jo crec que és un motiu fer-ho en aquest moment, diguéssim, repeteixo, trencar el protocol, perquè crec que avui és un dia de felicitat, no? En primer lloc, que puguis estar aquí una vegada més a Ràdio Estel i que puguem parlar de l'Odissea de la Veu.
Molt bé, doncs així farem.
En primer lloc, estimat Pere, Mercès, perquè el títol d'aquest programa és una creació, una creativitat teva. Per tant, Mercès.
Moltíssimes gràcies.
Aquest motiu de felicitat que estem compartint i que segur també compartirem a partir d'aquest moment amb tots els oients de Ràdio Estel, què significa per tu, Pere?
Jo crec que és un moment molt bo per transmetre una sèrie d'informacions sobre la veu cantada i, en especial, el que representaria la lírica, no? Quan parlem de l'odissea de la veu, per què diem l'odissea de la veu? Pues perquè ja de per si és molt difícil saber cantar. Per tant, aquesta dificultat que la superen moltíssima gent professional és el que en diem l'odissea.
Aquestes noies i nois, per posar un exemple, de 18 a 35, 40 anys, amb aquesta possibilitat, i especialment no tan sols serà una promoció a través de la ràdio, d'aquest mitjà de comunicació, de la cadena de Ràdio Estel, sinó també que aquest programa es pugui veure i es pugui escoltar a través del Punt Avui Televisió, jo crec que això els hi pot servir de molt, eh?
Bueno, en aquest moment tot és difícil. Per tant, tot el que sigui facilitar que la gent es pugui lluir amb el que sap fer, pues és un avantatge extraordinari.
Quin consell per començar ja a escoltar aquestes veus que serviran com a exemple de lo que seran els propers concursants els propers dies aquí a Ràdio Estel, quin consell els hi donaries en aquests nous valors, en primer lloc perquè s'animin a presentar-se al concurs i després, naturalment, pensant en un futur professional?
Pues el primer consell que jo els donaria és que, de la mateixa manera que un pianista es cuida les mans, o bé, pues, qualsevol persona que es dedica a la lectura es cuida la vista, el cantant té que cuidar el seu instrument, que és la veu. Per tant, una revisió de la seva laringe i de les seves capacitats funcionals són importantíssimes.
Anem a escoltar, a partir d'aquest moment, doncs, veus que segurament molts d'ells, estaran presents a l'Odissea de la Veu. I, Pere, anem a començar escoltant una part, un fragment de Don Giovanni, i que l'intèrpret és en David Alegret, el tenor David Alegret.
Andate sola. che so di strage morti. Giovoli io torna,
Esteu escoltant L'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
La Real Academia de Doctores tiene el honor de invitarle a la conferencia magistral La Odisea de la Voz, la voz y la ópera desde el punto de vista médico-artístico, a cargo del doctor Pedro Clarós, otorrinolaringólogo, director de la Clínica Clarós y médico consultor del Gran Teatro del Liceo, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. Les esperamos el miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo, en la Vía Layetana número 32, en Barcelona. Confirme su asistencia llamando al 93-667-4054, 93-667-4054. Recuerden, les esperamos en la Vía Layetana número 32, en Barcelona.
Clínica Clarós, més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
La Real Academia de Doctores tiene el honor de invitarle a la conferencia magistral La Odisea de la voz y la ópera desde el punto de vista médico-artístico, a cargo del doctor Pedro Clarós, otorrinolaringólogo, director de la Clínica Clarós y médico consultor del Gran Teatro del Liceo, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. Les esperamos el miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo, en la Vía Layetana número 32, en Barcelona. Confirme su asistencia llamando al 93-667-4054, 93-667-4054. Recuerden, les esperamos en la Vía Layetana número 32, en Barcelona.
¿60.000, 23.000 o 30.000? Solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Doncs atenció, senyores i senyors, amigues i amics. Avui ja començarem a escoltar concursants que realment molts d'ells ja han actuat moltes vegades. Es fixin vostès amb les veus i la qualitat que tenen cada un d'ells. També en aquest concurs i en aquest programa, tant avui a la ràdio com després a la ràdio i a la televisió, els fragments s'escoltaran complets. És a dir, que no tallarem cap fragment ni d'una òpera ni d'una sarsuela. Doncs anem a començar. Anem a començar amb Rigoletto i anem a escoltar la veu del tenor Marcelo Álvarez.
Disapprendramento-mi, o bella t'incontrati, mi piacque di te chiedere, o in te si te gustavi, or sappi che d'allora sol te
Ricco, e vento altro appresso, le scorda forse adesso, onore al signorino, davvero libertino.
Sì.
saggezza chiudesi nel gaudio nell'amore. La bella mano candida
scherzate voi, signor.
No, no.
Son brutta.
Abbracciami. D'amor ardente.
Signor indifferente, ti piace canzonar.
No, no, ti vuoi sposar.
Ne voglio la parola.
Ma vile figliuola.
E non ti basta ancor.
Ne voglio la parola.
E non ti basta ancor.
La figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, un detto saldo mai, le mie pene consola, vieni e senti, del mio cuore il frequente palpitar. Un detto sol tu vuoi, le mie pene consola.
Sorrido, vendi il cuore, che t'hai mai in questo amore. Quanto manca al vostro giorno, nel credete suo apprezzare.
Taci, il piangere non vale. Taci, taci, il piangere non vale.
Els aplaudiments, més que merescuts, i senyores i senyors, no tinc cap dubte i espero i desitjo que vostès tampoc. Ràdio Estel és cultura. Ara encara més amb l'Odissea de la Veu. L'Odissea de la Veu amb el doctor Clarós. Doctor, un dels nostres concursants li fa aquesta pregunta. Doctor Clarós, ¿con qué se influencia la voz profesional?
Miri, els cantants estan exposats a dos tipus de patologies. Els que pateixen el resta dels éssers humans, com nosaltres, i les pròpies de la seva activitat vocal professional, com és el medi ambient i els canvis de tècnica. Les condicions ambientals que més perjudiquen la veu del cantant són a l'aire condicionat, tant dels teatres com dels mitjans de transport, especialment el de l'avió, que és molt sec i, per tant, danya la laringe. I recordem que en els viatges usin moderadament la veu per no fatigar-la tant. Beguin molta aigua, evitin prendre alcohol pel seu efecte vasodilatador i la ingesta d'aspirines pel seu efecte anticoagulant. Aquestes circumstàncies poden fer que amb un cop de tos, estornut o vòmit, es produeixi un microhematoma de les cordes vocals. L'entrenament vocal i les hores d'estudi s'han de moderar. Hi ha cantants que realment tenen com un neguit de forçar molt i no baixi el tema, no? Un cantant mig ha de fer entre una i tres hores diàries màxim d'entrenament. Mai s'ha de començar a cantar sense fer un escalfament prudent de la veu, que això coneixen ells com el que diuen vocalitzar amb la boca tancada durant uns minuts. Si no, llavors el risc de lesionar les cordes és important. I els disbarats aquests de cantar 6 o 8 hores diàries és excessiu. És la millor manera de desenvolupar lesions a nivell de les cordes, com poden ser nòduls o hematomes. Seria com si amb un atleta li exigíssim moltes hores d'esforç muscular.
Doncs, doctor, moltes gràcies i fins la propera setmana.
Molt bé. Doncs
amb el permís de tots els oients i també de vostè, seguim amb la Odissea de la Veu.
Perfecte.
Ei, tu! Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproductions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproductions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més. La teva veu mereix ser escoltada. marfilproductions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. La Real Academia de Doctores tiene el honor de invitarle a la conferencia magistral La Odisea de la Voz, la voz y la ópera desde el punto de vista médico-artístico, a cargo del doctor Pedro Clarós, otorrinolaringólogo, director de la Clínica Clarós y médico consultor del Gran Teatro del Liceo, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. Les esperamos el miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo, en la Vía Layetana número 32, en Barcelona. Confirme su asistencia llamando al 93-667-4054, 93-667-4054. Recuerden, les esperamos en la Vía Layetana número 32, en Barcelona.
Esteu escoltant L'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero.
Doncs seguim. Anem a escoltar un fragment de la Traviata amb la veu de la soprano Darina Tacora.
Resolve.
Mistoria.
Esteu escoltant l'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
El Gran Teatre del Liceu tiene el honor de invitarles a la conferencia magistral La Odisea de la Voz, la voz y la ópera para aficionados y profesionales desde el punto de vista médico-artístico, a cargo del doctor Clarós, otorrinolaringólogo y director de la Clínica Clarós, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. El martes 3 de mayo a las 7 de la tarde les esperamos en el foyer del Liceu. Confirme su asistencia llamando al 93-203-1212. 93-203-1212. Aforo limitado.
...60.000, 23.000 o 30.000... solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Bé, senyores i senyors, ens acompanya en aquest programa d'avui el Marc Canturri, baríton líric. Marc, quan va ser la primera vegada que vas tindre, o poder, la primera oportunitat que tu desitjaves i que et vas trobar damunt d'un escenari?
Damunt d'un escenari va ser, doncs, quan tenia 15 anys, això, que estava amb el cor, i, diguem, tot sol, també va ser amb aquella edat, perquè fins i tot quan feien peces, algunes tenien parts de solista, i recordo que, bueno, jo des del principi vaig interpretar algunes parts de solista i recordo que, clar, en aquella època hi havia una barreja d'il·lusió i de molt nervis, perquè això d'enfrontar-se un sol davant d'un públic és una cosa que no és mai fàcil, però al principi encara ho és menys.
I que, com es pot definir baríton líric?
Baríton líric és el baríton, diguem, més agut. De fet, seria... perquè el baríton lleuger, així com el tenor lleuger, no existeix com a tal. A França sí, seria el baríton martin, que li diuen, però el baríton líric, per definir-ho així més generalment, és el que canta els papers més aguts dels barítons. És a dir, és el més dels barítons el que és més proper dels tenors.
I quin va ser el primer mestre que va començar amb tu?
Doncs
i que va confiar en tu, naturalment.
Jo, a part de la directora que vaig tenir al cor, després vaig venir a Barcelona a estudiar cant amb el mestre Puig, que havia sigut el mestre d'en Carreras i Aragall, entre altres, Sardinero, molts altres grans cantants. I amb ell, bueno, ja era molt gran quan vaig començar i no vaig poder estudiar molts anys amb ell, però va ser una gran experiència perquè era un home molt... que explicava moltes anècdotes i molt, molt interessant i amb molt coneixement.
Com vas compaginar la lírica amb un altre estudi o estudis?
Doncs bé, doncs, mentre estudiava lírica també vaig fer uns estudis de comunicació i relacions públiques i el tema... perquè jo abans havia començat a estudiar medicina, però realment fer les dues coses, la lírica i medicina, eren dues coses que demanaven molta dedicació i vaig haver de triar.
Què podem escoltar ara? Una sarsuela, per posar un exemple?
Sí, per exemple, de la del Manojo de Rosas, podrem escoltar Madrileña Bonita.
Doncs anem a escoltar.
Hasta cuando me humillas, me das esperanza. Madrileña bonita, que me has prendido en el vuelo garboso de tu vestido. Aunque me dejes, los ojos de tu cara dicen que vuelves. De hierba buena tiene tu aroma, perfume de la Virgen de la Paloma. Eres luz y alegría de mi querer, madrileña bonita. Tú has de volver, tú has de volver.
Esteu escoltant l'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
I amb el Marc Canturri, el baríton líric. Marc, hem escoltat ara, fa uns moments, Madrileña Bonita, de la sarsuela, la del Manojo de Rosas. Però anem a recordar als nostres oients que el que s'escolta sempre en aquest programa doncs és en directe, gravat en directe, no? Com en aquest cas, no? A d'on ho vau gravar?
Sí, doncs això és gravat d'un recital que es va fer fa dues temporades al Teatre del Capitol de Toulouse, i que és un recital a piano, com haureu sentit. I per això, bueno, sí, és veritat que és com és en directe, per això el so, i a vegades pot haver-hi certes imperfeccions, que això ens passa a tots els cantants.
La sarsuela, dèiem fa també alguns minuts que no es promociona massa, que no s'ha promocionat massa, i la sarsuela jo crec que no està morta, oi? Sense cap dubte, no?
No, clar que no, és un gènere que està molt viu i que de fet té un públic molt fidel, el que agrada molt, i que sovint, comparat a l'òpera, s'ha dit que és el gènere chico, però ja li puc assegurar que vocalment no és gens de chico, perquè té unes dificultats molt importants.
Tu, Marc, vas començar la primera, diguéssim, interpretació, per dir-ho d'alguna manera, doncs, amb un teatre, amb públic, amb sarsuela, o vas començar ja amb alguna àrea o algun fragment d'òpera?
No, jo, de fet, les primeres vegades va ser amb coses d'oratori o cançons, diguem, clàssiques, però que era cançó. I l'òpera, diguem, no hi vaig arribar fins més endavant, quan ja tenia 18-19 anys. I crec que és prudent.
Què se sent, o què vas sentir en aquell moment que et van oferir, doncs, ja poder participar en una òpera?
Bé, de fet, la primera vegada que vaig poder participar en una òpera va ser gràcies als amics de l'Òpera de Sabadell, que tenen un projecte que és molt maco, que encara està vigent i més que mai funciona molt bé, que és l'Escola d'Òpera, i que dona la possibilitat a joves cantants de fer una òpera escenificada i, a més, molt ben preparada, perquè es treballa durant un parell o tres de mesos amb molt bons mestres, i aleshores això de poder interpretar un paper, no només cantar-lo, sinó interpretar-lo amb un vestuari, amb una escenografia, és una cosa, és una experiència fantàstica i a la que tot cantant té ganes de fer-la i disfrutar-la.
Els concursants que ens esteu escoltant, bueno, futurs concursants, oients, en aquest cas, de Ràdio Estel, els anem a recordar, Marc, perquè tu ets el coordinador, diguéssim, artístic i musical d'aquest concurs, l'Odissea de la Veu. Jo suposo que aquests primers programes els hi pot servir de molt, no? Perquè, clar, avui el teu exemple, però un altre dia podem escoltar les grans veus de la lírica, que realment, doncs, el més que puguin pensar o que estan convençuts quin artista més bo, quina veu més bona, no sé, potser pensaran, potser algun dia ja em conformo en no arribar a ser com ells, però almenys, doncs, poder acostumar-me i poder demostrar que la meva veu serveix per la lírica, no? Els hi pot servir tot això, no?, aquests exemples.
Clar que sí, tots els exemples són bons i jo crec que no hi ha un sol camí, sinó que n'hi ha molts per arribar a ser el que un... Perquè, clar, hi ha molts condicionants en una carrera, no només la veu, sinó també l'estar al bon lloc, al bon moment i les aptituds que tingui un, ja no només vocalment, sinó en molts altres aspectes. Per això jo crec que el que hem de fer és posar-hi molta il·lusió, molt treball i després...
Tot Marc, arriba. Quina... O sigui, no, per què t'agrada tant? Perquè m'ho han comentat amics conjunts que tenim, que t'agrada molt interpretar Granada i que Granada et porta molts records, no?
Sí, és sí, la veritat que Granada és perquè és una cançó que agrada molt, que jo vaig sentir també des del molt principi quan vaig començar a escoltar música i això, perquè és tan popular que jo crec que agrada, quan un disfruta també cantant-la, doncs agrada també a la gent.
Anem a escoltar Granada.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Lindas mujeres de
Esteu escoltant l'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. Ah, la Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Seguim l'Odissea de la Veu amb la presència del doctor Pedro Clarós. Doctor, de què depèn la qualitat de la veu?
La qualitat de la veu depèn de tres condicions indispensables de les cordes vocals, que són la vibració, el tancament de les cordes i la lubrificació de les mateixes. Pel que fa a la vibració, quan les cordes vocals no vibren o només ho fan parcialment, la qualitat de la veu és pobra. En el tancament, si les cordes no contacten totalment, no es produeix el so, i si no hi ha so, no hi ha veu. I en quant a la lubrificació, que podríem dir que és el que li permet que les cordes vibrin a intensitats de 200-300 vibracions per segon, sense que la veu es trenqui. Quan les cordes vocals se sobrescalfen, s'assequen, i és llavors quan el cantant sent la necessitat d'aclarir la veu. Està constantment forçant d'aquesta manera. Com a exemple, podrem veure fàcilment, i tots vostès ho poden fer i experimentar, que si frotem les mans una contra l'altra a una freqüència de 10 o 15 vegades per segon, notarem que s'escalfa la mà. Bueno, doncs això mateix succeeix amb les nostres cordes vocals si no hi ha la lubrificació, és a dir, la saliva que es posa a nivell de les cordes.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Esteu escoltant l'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Marc, és molt gran la diferència entre el baríton líric i el tenor a nivell de veu?
Sí, bueno, és sobretot a nivell musical hi ha una diferència en l'extensió. I, clar, llavors el repertori ja és completament diferent. Hi ha gent com Plácido Domingo que ha pogut cantar en dels dos registres, però és una cosa molt rara. Generalment, un o és tenor, o és baríton, o és baix.
Atenció, perquè aquest serà un exemple que serà, suposo, estic totalment convençut, molt important i molt interessant per tots vosaltres. Anem a escoltar un fragment de Luisa Fernanda amb la veu de Plácido Domingo.
Aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar.
Las vuelo a donde ella quiera, como un remanso de paz y de amor. En mi agitado vivir, este paraje tan evocador, qué cosas me hace sentir, es la vida.
L'Odissea de la veu. I seguim aquí en directe per tots vostès amb el doctor Pere Clarós. Estem arribant a la recta final del programa. Clar, hi ha hagut tantes interpretacions amb tant relleu, o amb tant relleu positiu, que realment doncs, els minuts han passat molt ràpids. Eh? Però, Pere, ja per finalitzar, aquestes famílies, aquests pares, mares que ens estan escoltant, i molts avis també, com poden tindre una referència si algun dels seus fills o els seus nets podrien dedicar-se a cantar lírica? Bé, poden pensar també que poden, si canten lírica poden cantar moltes més coses i més fàcilment amb una veu com tenen els professionals de la lírica. Però com es pot notar amb un nen o una nena que pot servir el dia de demà o que tingués un futur important dintre del món de la lírica?
Bé, això és una mica difícil perquè la veu en el nen és una veu encara molt jove i són el que se'n diu les veus blanques, no? Tindran que madurar i llavors algunes de les que semblaven molt prometedores no tindran futur i al contrari, unes altres que a la millor no estaven catalogades, pues, en el moment que fan el canvi de la veu és quan realment tindran la seva importància. De totes maneres, jo crec que el més interessant és fer que hi hagi una cultura musical a casa, hi hagi una cultura en el col·legi, i cultura musical, òbviament, en el col·legi, i que a partir d'aquí pues, bueno, surti el que hi hagi. Jo a vegades faig comentaris i recomano a les famílies que tenen una nena que toca el piano, que canta, que, ojo, que vagin a cuidar, perquè no hi ha res pitjor que anar a sopar a casa d'uns amics que tenen una filla que canta o que toca el piano i que llavors, nena, toca, nena, canta. I tu, bueno, penses, ja no tornarem mai més a sopar aquí, no? Vull dir, perquè això cansa una mica, no? I que això no vol dir que no hi hagin, que hi hagin bones veus en aquests moments, però que no es pot prometre molt. Jo penso que un bon professor de cant pot tenir una idea, però que les coses canviaran. Vull dir, això és com quan estem en el mes de gener i dir, farà aquest any bona collita? Pues no ho sé, ja te'n parlaré més de juny.
Doctor Pere Clarós, estimat amic, mercès per estar una setmana més amb nosaltres. Aquí, naturalment, sempre amb l'Odissea de la veu, anirem escoltant els nostres concursants, els futurs concursants, i també, naturalment, anirem explicant-hi coses pel motiu de que aquesta veu no s'espatlli mai. Alguna cosa havies afegit?
Jo vull afegir que sota el nom de l'Odissea de la veu, això formarà part, indudablement, d'aquest programa que estem fent, però també formarà part d'un cercle de conferències que pues, estic que pronunciant a diferents puestos, farem una en el Teatre del Liceu, una per la, la, el propi personal del Liceu, que és una altra oberta en el públic, en el foyer. També en farem una altra en la Real Acadèmia de Doctors, al carrer a la Via Laietana, i també en farem una altra en la Real Acadèmia de Medicina, la Nacional, a Madrid.
I una altra per tots els oients de Ràdio Estel, doctor, que també hem parlat, a l'auditori de Caixa Fòrum.
Bé. Bé, aquestes, tot depèn de si tenim els medis, però ho farem amb cantats i amb molt de gust, perquè la idea és ajudar i fomentar que l'òpera, pues, tots aquells que som aficionats, perquè jo en el fons només sóc un aficionat, no sóc gens professional, pues, puguem anar fent una petita cultura musical i entenguem de les coses que semblen difícils, però que si s'expliquen se saben.
Gràcies, Pere. Fins la propera setmana. I, naturalment, aquestes possibilitats estan centrades, sense cap dubte, si m'ho permeten, dintre de l'Odissea de la Veu. I fins aquí, senyores i senyors, amigues i amics, l'Odissea de la Veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.
...23.000 o 30.000, solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Clínica Clarós, más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.